L'entrevista.
Les 12 del migdia aquí en aquesta casa ràdio Vilablareig, ja ho saben que les 12 és el moment del programa de l'entrevista pel 107.5 de freqüència modulada, així com tota la gent que ens escolteu per internet a www.radiovilablareig.cat. Avui podríem dir doble entrevista de luxe, perquè en un principi jo tenia pactat una persona, però després se'm presenta una altra persona que em fa molta il·lusió que també ens acompanyi i mira, farem una entrevista doble perquè em fa molta il·lusió que l'entrevista que teníem pactada avui és amb el Toni Albà i el Toni Albà diu, mira en qui vinc acompanyat i dic, home, si la conec, la Carme Sansa. La Carme Sansa, que avui ha vingut amb el Toni Albà, per tant avui intentarem parlar més en calma amb el Tos, amb el Toni, amb la Carme, que ens tornen a acompanyar i per mi és tot un privilegi que tornin a ser avui amb tots nosaltres. Toni Albà, Carme Sansa, Carme, Toni, què tal? Molt bon dia, benvinguts i bentornats.
Hola, bon Hola, dia i sí, molt tal? Bé, que bé que tornem a ser aquí.
Sí, perquè en un principi havia de venir el Toni, al final ha vingut la Carme, però bueno, ho farem i a mi em fa molta il·lusió que també la Carme escoli. Clar, avui el Toni i la Carme sempre van junts perquè sempre fan actes amb això de la Carme que ja va amb la... Ara no em surt la paraula. Com m'ajuda en Carme? Com és això que portes aquí penjat?
Això és...
Em surt la paraula.
No em canvis
sí, però,
la llengua.
Però el d'això com es diu? El...
La xapa.
La xapa, la xapa. Ah, això, gràcies, Toni. La xapa.
La placa, la xapa.
La xapa, la xapa de no em canvis la llengua. Pin, això, sí. I és que fan diferents xerrades al respecte sobre això de no em canvis la llengua. Suposo que vosaltres ho deveu fer, no, això? Vull dir que sempre que us parlen amb una altra llengua que no és el català, continueu amb el català, no?
Sí, jo segur. Sí, sí, amb això sóc molt
jo
dura,
diguéssim. Jo he de dir també, però de vegades quan és una trucada telefònica, per exemple, que diuen no sé què, jo a vegades entro en català, llavors quan veig que hi ha un silenci d'aquests així, penso...
A la ràdio em fa patir aquest silenci, sí. Encara que sigui d'un segon, eh?
No està... Penso, no m'està entenent res. Sobretot quan és... Hola, buenos días, me llamo de Vodafone. Llavors el que faig normalment és que topant en una i altra soca avançant d'esma pel camí de l'aigua em ve una vaca tota sola.
Perdona, la vaca
llavors, em diuen, perdone, d'un cop de roc el vailet va buidar-li un ull i en l'altre se li ha posat un tel. És cega, llavors ja pengen i va molt bé, us asseguro, recitar la
per tant,
vaca cega.
Fem la vaca cega de Maragall i funcionarà perfectament.
Perfectament,
eh?
Et pengen de seguida i ja no et molesten més. S'ho deuen dir.
La Carme també fa això quan hi ha aquestes trucades?
No, aquestes, jo penjo. Jo dic, no, gràcies, ja tinc telèfon, ja tinc empresa, ja tinc... Ja està. Déu, no m'interessa, dic jo. Ja està, en català ho dic, esclar.
Us en feu un fart d'anar amunt i avall amb això, de no en canvis la llengua, que fins i tot n'ha sortit un llibre.
Sí.
Pues en feu un fart, d'anar amunt i avall sobre això.
Sí, sí, mira, això s'ho va inventar, diguéssim, la Rosario Palomino, una catalana nascuda al Perú, i ens va cridar, escolta, m'agradaria fer això i contactar amb gent de tot de Catalunya, etc, que vindríeu, i vam dir que sí, el Matthew Tree, el Toni Albà i jo, i endavant.
Pesos pesants, vull dir que sí, sí. Déu-n'hi-do la Patum, que anem amunt i avall.
Sí, sempre ens diuen que som l'Ensequela, una associació, que es digui, no som cap associació, som uns amics al voltant d'una idea que, com bé diu la Carme, se la va inventar la Rosario, farta, que veient el seu fenotip, el seu aspecte, doncs de Noruega rossa amb els ulls blaus, i el Matthew Tree, fart del seu accent peruà, o al revés, o viceversa, això. Doncs va, farts de que els hi notar que podien ser doncs, estrangers, els hi canviaven al castellà automàticament.
Encara ho fan.
Encara ho fan. Es va inventar això i aleshores doncs, sí, hem fet un munt, des de fa 5 anys, xerrades arreu del país, amunt i avall, explicant això, sobretot recollint també molts testimoniatges d'escoles d'adults i de escoles de normalització lingüística, etc, etc, de centres de normalització lingüística que el que fan doncs és ensenyar la nostra llengua a les persones doncs que decideixen venir a viure al nostre país, amb esperança de que se sentin algun dia doncs d'aquí, no?
Carme, Toni, com explicaríeu un de fora què és Catalunya i què és el català?
Ui, bé...
Explica-ho tu, que fa més temps que hi vius.
A veure, Catalunya és un país que té la seva llengua i la seva cultura i que per tant, per això s'ha de defensar la llengua, que ja sabem que és la base de qualsevol cultura, perquè si la deixem de parlar, que és el que està passant una mica ara, en fi, això es perd. Vull dir que no hi ha bromes amb això. Si els catalans i les catalanes no parlem la nostra llengua, això se'n va en orris. I bueno, ho hem de defensar perquè és el nostre país i ens l'estimem i volem que continuï i que millori la llengua i que es parli més com es parlava abans.
Estem tancant l'any, sou pessimistes o no? Amb la llengua.
Jo no voldria ser-ho.
Carta dels Reis,
no,
que d'aquí 4 dies l'haurem de fer.
Però hem d'insistir molt que parlem i contestem en català sempre i que parlem el català.
Mira, vivim a casa nostra, és a dir, vivim a Catalunya, ja ho diu la paraula, no? Catalunya, doncs vivim aquí, aleshores, si no la parlem nosaltres, ningú ens vindrà a parlar-nos-la de fora i a dir-nos en francès o en castellà o en anglès, escolta'm, salvem el català, saps? Serà massa tard si no la parlem nosaltres. A més, jo sempre comparo Catalunya és com una esponja. És a dir, aquí benvingut sigui qualsevol que vingui, no?
I
ja està, i ve gent d'arreu del món. Si nosaltres no acabem, o sigui, no acabem parlant la nostra llengua, és a dir, si nosaltres la perdem, la nostra llengua, aquesta esponja es convertirà, seguirà sent una esponja de gent que van i venen, però haurà perdut la seva essència. És a dir, serem una esponja exactament igual que mil milions d'esponges que hi ha arreu del món que deixen entrar les altres cultures sense cap tipus de diguem-ne, de faltaria més, de problema, no? Però que perden la seva essència. És a dir, nosaltres hem de parlar el català i quan algú ens diu, escolta, háblame en espanyol, dic, no, jo et parlo en català senzillament perquè és la meva llengua i jo estic aquí, jo sóc a casa, llavors si tu necessites alguna cosa de mi, com a mínim entén-lo, com a mínim, jo no obligo ningú a parlar l'espanyol, però com a mínim entén-lo, ja que estic a casa, com a mínim anar a un bar i dir, posa'm, sisplau, un cafè amb llet, saps?
A Barcelona diu que es nota molt, clar, aquí si no sembla, es va notant, però em sembla que Barcelona encara és més accentuat, no?
Sí, segurament que és el lloc que més, potser perquè hi ha més barreja de gent de diferents llocs, però és el que el Toni ara deia, a veure si tu entres això en un bar, o no sé, agafes un taxi o entres en una botiga a comprar una cosa, t'han d'entendre, com a mínim. Jo mai he demanat a ningú, escolta, parla'm en català. No, si m'entén i parla en castellà perquè està més còmode, no sé, per ara jo no he dit a ningú canvia el teu castellà, però com a mínim m'ha d'entendre, això segur.
Clar, no, és que a més seria absurd, és com si anéssim ara, no, evidentment posaré noms d'estats, però si vas a Anglaterra, ningú se li acudirà dir, no, a mi em parles en francès, saps? O parla'm en francès, que no t'entenc, no? Seria absurd. És a dir, si estàs a Anglaterra has de saber parlar la llengua del lloc, no? Si vas a un lloc amb la pretensió de quedar-te a viure, d'establir-t'hi, de... perquè si no, continues sent migrant.
Clar.
És a dir, si tu vens des de Mèxic i arribes a Barcelona i exigeixes que els altres et parlin en espanyol perquè l'estat és l'estat espanyol, vol dir que no has entès res de les cultures del món. Vol dir que tu, si vols integrar-te en aquella ciutat imposant la llengua que ja va ser imposada per uns senyors que van venir fa 300 anys, bueno, més de 300, que van embolicar la troca, doncs aleshores, si no vols saber res d'aquesta cultura, no et queixis quan algú et digui hola, bon dia, posi'm, sisplau, un cafè en llet. No, que no t'entiendo, me hablas en espanyol. Doncs mira, saps què? Me'n vaig a l'altra botiga d'aquí al costat, o l'altre bar d'aquí al costat, que mostra... I aquests calerons, això que tu venies a buscar...
Heu anat en algun establiment i quan no heu vist que...
Jo sí, ho faig moltes vegades, faig més... Si entro en un restaurant i quan em porten la carta no la tenen en català, m'aixeco i me'n vaig. A vegades no he pogut perquè almenys doncs, només tinc pressa o només hi ha aquell restaurant per allà, i llavors els dic, bueno, és que això hauríeu de, a més de tenir-ho en castellà,
en anglès,
de vegades ho tenen en 4 o 5 idiomes, i el català no, que hauria de ser el primer.
Amb Esperanto i tot alguna vegada.
Sí. I aleshores, doncs, jo els hi explico, jo sempre soc, intento ser molt didàctica i sempre amablement i amb un somriure i tal, però sí, els hi dic. I si es posen tontos allò, bueno, pues, primer, doncs jo me'n vaig, sí.
Toni, Carme, estem tancant aquest 2024, fa 7 anys del 1er d'octubre, com esteu a nivell de sensacions d'aquell record del 1er d'octubre? Us mireu els dos, aviam de
qui
comença. No, però
no,
podeu
no,
dir.
No, comença tu.
Podeu dir.
Perquè potser escolta, no ho veiem exactament igual.
Vinga, comença, sí, Toni.
Jo estic, crec, en el mateix estadi que està tot el... Jo sempre he sigut molt optimista, molt optimista.
Ara
molt...
també?
Sempre he estat molt optimista.
Ah, sempre, ara ja sempre. No.
Havia estat
molt optimista, canviem de verb, de forma verbal. Havia estat optimista. Jo segueixo sent optimista en una llarga distància, perquè penso que això no ho aturarà ni Déu. És a dir, un dia arribarà que serem un estat. No hi ha més. Perquè crec fermament que l'únic model possible de l'Europa en la que estem immersos és el model alemany dels lands de veritat, els que estan associats lliurement en un estat que respecta les seves singularitats. Aquesta esperança que tinc, que és més una esperança és un, que una teoria, diguem, és una esperança que tinc, ara mateix estic com tothom, ara mateix, com gairebé tothom en qui ens creuem. O sigui, un bon amic l'altre dia em deia, a Vilanova, em deia: n'estic fart de tots. És a dir, jo ja m'he desenganxat de tots, jo ja m'he desenganxat, una cosa que també m'ha passat a mi. Jo, és a dir, no vull... tenim el país que ens mereixem, és a dir, no nosaltres els que creiem realment que hem d'aconseguir un estat, és a dir, un estat ja el tenim però ens va a la contra, és a dir, un estat nostre, això per suposat, però aquesta, o sigui, n'estic fart, he acabat fins als nassos de desengany rere desengany. El partit que jo havia votat tota la meva vida m'ha caigut no per terra sinó per sota terra, i ara està esmicolant-se i saltant en mil bocins. Que és el que desitjo? No, no és el que desitjo, és a dir, desitjo que el seu partit sigui fort, però no amb la gent que hi ha ara. La gent que hi ha ara han de desaparèixer del mapa, i sentint-ho molt, vull dir, s'ho han buscat, és a dir, ens han enganyat a tots, i a més, ja veiem que els uns els altres s'acusen de tot, doncs, escolta'm, i no estic, no sé si sabeu que estic parlant d'Esquerra, però tampoc ho diré, ja està. Junts...
Només has dit Esquerra, no has dit ni Republicana de Catalunya, només, només dius Esquerra.
He dit Esquerra per...
S'aguanta per l'E, per tant.
S'aguanta pel PSC. Pel PSC, que ha minat Esquerra durant aquests últims anys, és el senyor Montilla. Vull dir, ha estat Esquerra, és un cau de talps de PSC, i punt, ja està. I qui ho hagi acceptat, qui ho accepti, ho accepti, qui li cogui, que s'hi posi pomada. I ja està. Llavors, això, per una banda, i després, els CUP-munts, per mi, doncs, han caigut d'alta a baix, perquè no és res més que això. És a dir, són també talps d'altres corrents d'aquests. Això, quan un partit d'esquerra no sap on és, no s'ubica en un territori, en una cultura, en unes formes de, una forma de parlar, en una llengua, en unes tradicions, en una història, etc. És a dir, en una nació, no deixa de ser un internacionalisme d'aquests d'esquerra socialista, que a mi no m'interessa absolutament per res, perquè el socialisme de veritat encara no s'ha aplicat en aquest món.
Junts no l'has deixat de banda, eh? No, mi has dit Junts i després has...
I Junts, no, ara hi vaig perquè és la mare dels ous, perquè jo he estat afiliat 6 mesos a Junts, i per haver-me significat políticament avui en dia, doncs em costa tirar endavant professionalment. Jo estic gairebé ja fora de la tele, i no em sap greu dir-ho, Ja he tingut la meva dosis de televisió i ha estat molt bé. Les joguines de televisió, és a dir, nosaltres, no? També arriba un dia que passem de moda. El nen es cansa de la joguina. I què fa? La racona en un racó. Ja vindran.
Això a Polònia també passa. Hi ha personatges que ja saps que es queden allà a l'armari i després els van traient, també.
Sí, eh? I els actors que els interpreten també. Ens ha passat a tots, doncs ja està. És igual, jo, per sort, com ho deia aquell, no sols de pa viu l'home, aquell, això va dir aquell de la Bíblia, no? Sí. Doncs no sols de TV3 viu l'home, o sigui, podem viure de moltes altres coses, per sort. I un cop dit això, junts, el que han de fer, el que haurien d'haver fet, és una... Jo vaig ser 6 mesos perquè em vaig donar d'alta, quan ja estava fins als nassos de veure com es tractava el president Puigdemont, etcètera, etcètera, però em vaig donar de baixa veient qui continuava estant dins de Junts. I dins de Junts s'ha de fer una neteja enorme, gegantina, perquè si no acabarà passant el mateix que ha passat a Esquerra. I qui no, qui li agradi, bé, qui no li agradi, que s'hi posi fulles, però és que això acabarà passant. Llavors, esclar, tinc molta simpatia per gent dins de Junts, que sé que són honestos, que són uns pancons, que se tiren endavant al costat del president, sí, però s'ha de desfer de certes companyies. Al costat de la Laura Borràs, evidentment, sí, perquè ha estat tractada, maltractada injustament. Al costat del president Torra, sempre. Sempre, 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 perquè per molt que diguin el senyor president Torra ha estat un gran president i ha estat lluitant dins d'unes circumstàncies envoltat d'una quantitat de merda impressionant i ha estat tan maltractat, tan... Si fóssim un país normal, això que t'estic dient, la gent, avui en dia, ja estaríem dins de la Generalitat. Ja està. I el senyor Illa no seria ni el que és. L'últim governador civil de Barcelona. Aquest senyor ja no hi seria. Vull dir, ja està. I que jo, mira, veus que parlo clar. Això em costa feina a mi. Em costa feina, perquè jo perdo actuacions i perdo d'allò perquè ja, imagina't tu...
Per això tens altres com Ràdio Violets, també, no?
Vull exacte, per dir el que penso.
Hi ha altres mitjans que potser no podries dir?
Hi ha molts altres mitjans que no podria dir, hi ha molts altres mitjans que els que no vaig. No hi vaig, senzillament, doncs no hi vaig perquè no... perquè sóc molest. Jo estava de tertulià a TV3 als matins, eh? Durant bastant de temps vaig estar-hi, fins un dia que vaig dir les coses bastant clares, saps? Mira, jo estava a la marató de TV3 i anava tots els anys. Tots els anys em convidaven a anar. I un dia em pregunta un periodista de TV3, bueno, escolta'm, i estàvem en directe, i què desitges per la marató? I vaig dir, desitjo que no s'hagi de fer mai més una marató. Perquè si fóssim un país avançat, ja hi hauria un pressupost tan bèstia amb sanitat que tindríem tot el pressupost dedicat justament a investigació per tal de que no s'haguessin de fer maratons, que no deixa de ser una tradició cristiana de caritat, d'anar a demanar i a pidolar a la gent que posin diners en un compte per poder fer investigació. En sèrio que estem demanant això? I tot lo generós que és el poble català dedicant diners a la marató. Però aquesta és la veritat. Jo vaig dir el que pensava. Vaig dir, home, espero que no s'hagi de tornar a fer mai més una marató, no? Però clar... Això vol dir cadires, cadires dins d'un programa que viu d'això, no? Diu, bueno, però és la veritat, si fóssim un país on tinguéssim els 20.000 milions cada any que ens roben i que ens usurpen i que ens xuclen per portar-los a no sé on, doncs tindríem un munt de diners per investigar el sarcoma, el càncer de pit, el càncer de colon, tot un munt de malalties... i de malalties minoritàries i els ictus i els cardiovasculars, tot això, i no necessitaríem anar pidolant diners a la gent que prou pena estan passant cada dia, que no paguem impostos, que estem tontos. I clar, això va caure supermalament i no me'n torna a cridar mai més.
Carme, l'Antoni ja s'ha deixat anar. Ara toca tu.
A veure, no sé, m'aniré una mica enrere, perquè ara quan senti que deies això de bueno, l'esquerra i l'esquerra, és que jo des de joveneta ja d'Esquerra Republicana es deia d'Esquerra Republicana l'únic que té d'esquerres és el nom, això és el que s'ha dit sempre.
Sí, és veritat.
Una gent com molt, molt conservadora, diguéssim, no? Bé, aleshores A mi el que em sembla mentida és, i ja, ja no em va agradar gens, quan, havent-hi el Rajoy, es fa una moció de censura per treure'l i per posar el Sánchez. I que això els polítics d'aquí ho recolzessin. O sigui, era un partit que ens havia fotut el 155 entre cap i coll exactament igual com el PP. O sigui que el PP i els socialistes de cara a Catalunya és exactament el mateix.
Ja ho deia Josep Pla, no? És el mateix un català de dretes que un català d'esquerra, un espanyol de dretes que un espanyol d'esquerra.
Igual.
Aleshores,
igual.
Quan van fer això, vaig pensar, però com s'ha de ser? Què passa amb la política, no? Quin joc més brut i més lleig. Però això ha anat avançant, pactar i poder aconseguir que tinguem ara en aquests moments a Barcelona un alcalde socialista, que evidentment tampoc és un partit d'esquerres, que això ja no, ni se'n recorden. Si ho havia sigut, això, res. I a la Generalitat també. Un socialista, a mi això em fa molta grima, la veritat. Em sembla mentida que haguem arribat aquí. Aleshores, jo, que no sé, sí, tot i moltes coses que han passat, soc bastant optimista, ho vull ser, potser un palet més que el Toni, no ho sé. A veure, potser, no ho sé. No, això no ho podem posar en una balança. Però jo crec... Evidentment, a mi els polítics, evidentment que és un desencís enorme. Penso que la idea de Junts era bona en principi, quan van dir, vinga, presentem-nos junts tots els partits. Això era una idea
junts
esplèndida.
Pel sí. Junts
pel sí. Junts pel sí, això era una idea esplèndida. Però no es va voler. Això és una pena. No es va voler, llavors ha quedat un Junts... estrany, diguéssim, no? Aleshores, sí, evidentment m'han decebut molt els polítics, però no sé, jo penso que tot depèn de nosaltres, tot depèn de la població, de
el Toni també ho deia, confieu en la gent,
és que és això, i jo crec, potser perquè encara m'estic movent molt, perquè sóc una mica tossudeta i sóc de la poca gent doncs, que va a les places, si puc el dilluns a la plaça de Gràcia, sempre que puc, perquè això més ho vam començar l'Enric Major i jo, doncs a la plaça del Rei, doncs veig la gent, veig... ja ho sé, no farem la independència, no la triem, no la tindrem perquè anem a la plaça, ja ho sé que no. A vegades molta gent diu, això és inútil, i per què vas amb això encara? I per què? És igual, ni que sigui com a testimoni, a mi em fa sentir bé, m'agrada, penso que val la pena que no callem i que hi siguem, no sé. I per tant, veig gent i parlo amb gent que diu, no, escolta, hem de fer el que sigui, ens hem de posar d'acord, hem de fer... Hi ha grups que... que jo penso que podem empènyer i que passant dels polítics o posant-los a la picota... Doncs
hi havia aquella idea, si em permeteu, Toni i Carme, de l'Assemblea, que fer un partit polític amb gent, una altra vegada, del carrer. Allò es va parlar un temps
sí.
I no se n'ha parlat més, d'aquella societat civil que dèieu vosaltres.
Bueno, sí, l'Assemblea... hi va haver un moment on es va... on es va parlar amb gent de l'Assemblea de convertir l'Assemblea Nacional Catalana en una mena com d'Assemblea Nacional Africana, és a dir, que esdevé el Congrés Nacional Africà, no? Que esdevé el partit, ara no sé com funcionava, així t'ho estic dient, així, però que esdevingués. Llavors, no, perquè llavors l'Assemblea ja no tindria sentit de, diguem-ne, d'aglomeració de gent, de molts pensaments diferents... Sempre anem amb la por al cul, penso jo. Jo penso que s'ha de ser agosarat. És a dir, de fet, la declaració d'independència ja es va fer. És a dir, van fer un referèndum, van dir que no el faríem, el van fer, ja havíem guanyat, el vam guanyar per golejada i punt. Hi va haver una gran quantitat de persones que no van votar perquè no van voler. Això és en democràcia, és així, eh? O sigui, perquè no van voler que el plantejament de la pregunta o el plantejament de la crida al referèndum no es va fer bé, jo penso que no es va fer bé perquè s'hauria d'haver fet en termes nacionals. Poso l'exemple. La crida al referèndum hauria d'haver estat es crida a tots els membres de la nació catalana a votar amb lliure referèndum per decidir si Catalunya ha de ser un estat independent. Els que no van participar no es consideren membres de la nació catalana. Els referèndums d'independència es fan quan la nació, és a dir, els que se senten de la nació catalana, van i voten. Podem dir que el 90 no sé quants per cent de la nació catalana va votar que sí, que volien la independència. Els que no se senten de la nació catalana, és a dir, els que circulen, els que estan aquí, a la colònia, el que sigui, no són membres de la nació catalana perquè ells no van voler venir a votar. Això estic parlant de la ficció, si el plantejament hagués estat aquest. Doncs que agafin i que s'atinguin a les conseqüències. És a dir, les lliçons i els governs els farem els catalans tal, i qui no estigui d'acord sempre, sempre té tota la llibertat del món per quedar-se i aguantar, o per regafar i marxar a un continent sencer on es parla el castellà, més un estat espanyol on un gran territori que s'està buidant, pobrets, doncs que es parla castellà, i llavors allà poden anar a aixecar-lo i a omplir-lo, amb tot el bon rotllo del món, ho dic, eh? Per exemple, això ja no es va fer bé, doncs fem-ho, no? Ara ja no, ara ja està fet, ara ja es va declarar, ara el que hauríem de fer és aixecar la declaració que va fer el president Puigdemont, que va estar abandonat per tot aquell altre partit que vam dir. I que ara diuen que sí, que no, que no, que no, allò no valia, no valia. Com que no valia? Si vau firmar papers dient que sí?
Sí.
No?
És que això jo penso que no s'ha explicat
mai, van coses,
mai prou bé.
No, i a més van sortir coses que bueno, a mi m'esveren, i suposo que vosaltres també, que cada dia hi ha notícies al respecte.
Sí, perquè, a veure, molts polítics han escrit llibres, etc, però aquest punt jo crec que no es va dir què havia passat quan, vinga, bum, ja tenim la independència, tothom allà al carrer, tots ja, no sé, aplaudint i rient i contents, i al cap d'uns segons resulta que allò se'n va a l'aigua. Això no s'ha explicat. No s'ha explicat mai per què es van tirar enrere. I això és el que haurien d'explicar. La Marta Rovira ho va dir un dia. I tothom se li va tirar a sobre. Tothom, tots els partits. I va sortir un militar jubilat i va dir, aquesta senyora diu la veritat. I la veritat quina era? Que van amenaçar que vindrien amb avions i amb bombes, i això és el que va fer tirar enrere els polítics. Això ho han d'explicar algun dia. Això és així.
Sí, això és el que va dir
no.
El militar retirat.
No.
El cert
un altre, és...
El cert
una és altra que... cosa si hagués passat, això.
No. A veure, són capaços. No, jo, que... jo penso que són capaços. Després de la pallissa que van fotre el dia 1, d'acord, es van aturar perquè els van avisar que deixeu-ho córrer, però no ho sé si no s'haurien atrevit, eh?
No, jo penso...
Perquè
jo,
si la Unió Europea no va ser capaç de treure el govern espanyol de o sigui, Espanya hauria hagut d'estar fora ja de la Unió Europea, portant-se d'aquella manera, amb aquella violència.
No poden, deuen massa escalers a Europa.
Doncs és igual, perquè és una merda
tot, per pagar.
Una merda tot plegat. Però vull dir-te, a veure...
Jo penso que això va ser
una amenaça.
L'amenaça i la por va funcionar. Això sí, va funcionar.
Però que a veure, si jo sóc el senyor Puigdemont i estic allà dintre del Parlament, etc, i tan tranquil, i penso, a mi no em passarà res, però tota aquesta gent, perquè estava així al carrer de gent,
sí,
en maten uns quants, què?
Doncs seríem independents. Totes les independències hi ha
potser
hagut
molts. Potser no. Això, sí, a mi m'agradaria que el segle XXI no hi haguessin morts per poder, amb una democràcia,
no,
ja
clar,
sabem com hi estem.
Això és el que voldríem tots.
Doncs a mi m'agradaria fer-ho pacíficament, ho sento molt,
sí,
però això...
No, jo també, evidentment. Jo també,
no vull.
Jo també, el que passa que no crec...
I estaria
no
disposada
crec...
a morir-me perquè Catalunya fos independent, eh? Això és al marge.
El cert és que l'amenaça va funcionar, i aquí estem. Que l'haguessin fet, jo no... Ho crec,
mira,
ni
jo els
crec.
Veig capaços de tot.
Capaços de venir amb les porres i tal, ho van fer fins que la Merkel va dir prou.
D'acord.
Prou, i es van retirar tots alhora, ja havien fet la feina i havien robat 700.000 vots, que és el que volien. Per
jo...
dir, ja deslegitimem el referèndum perquè hi ha vots que no es podran recomptar mai perquè els hem agafat. Per tant, ja era una cosa deslegitimada, si vols. Però, de totes maneres, no ho haguessin fet per una senzilla raó. Perquè l'estat espanyol va cedir sobirania, va renunciar a la sobirania militar en el moment que va entrar a la OTAN. Durant tot el procés, només cal recordar que els militars només han fet amenaces a aquells que estaven retirats, que van dir, mataremos a 26 milions d'espanyols i no sé què, no, tal. Aquests senyors estan retirats, estan apartats, no serveixen de res, i els altres, els que estaven encara en actiu, estan expedientats. Perquè aquests senyors no poden fer absolutament res, perquè l'amo és l'OTAN. I l'OTAN, si té un tanc que surt d'una caserna d'Espanya, de Guadalajara o de Saragossa, diu, on te va el tanc aquest? Perquè ho saben on te van. Diu, no, anem al rentat de tancs i tornem. Ah, d'acord, omplir de gasoil, d'acord, vinga, i cap a la caserna. No han fet res, han fet vols rasants durant tot el procés, els anys del procés des de 2010, han fet trànsit de convois militars de caserna a caserna, que els hem vist per les autopistes tots, però no han fet absolutament res. Qui ha actuat com un exèrcit? La policia militaritzada, que són la Guàrdia Civil. Aquests sí que ho han fet. Aquests han fet, no saben, i han fet corredisses, i han fet no sé què, i han fet no sé quantos. Aquests han actuat com un braç armat de l'Estat.
I amb avionetes com van amenaçar...
No haguessin pogut fer. Jo crec que no haguessin fet res. Jo crec que l'amenaça sí que va funcionar, perquè com que tothom té por del tricorni, doncs llavors va funcionar l'amenaça. Llavors va dir, hosti, no, que se'ns tiraran al damunt. Clar, i m'imagino el Rajoy o els seus esbirros, oi? Dient, miren ustedes, señorías, vamos a bombardear. I ja està, llavors s'ho creuen, i com que sempre ens creiem, en aquest país sempre ens hem cregut els fatxes, sempre. I aquí estem.
Toni, què creus que feia el rei emèrit, que tu el coneixes també, el 1 d'octubre del 2017, el Juanca?
Home, doncs parlant amb son fill i dient-li fot canya.
Per tant, el discurs del 3 d'octubre, sí, t'han recordat?
I tant. Sí, jo penso que sí, que li va dir, tu instiga, fot canya aquí, perquè aquí com a mínim els tindrem desnucats durant 15 anys més, com a mínim. I aquí estem, o sigui, ja en portem 7, en portem la meitat. Jo només tinc una esperança, que és parlant d'un figuerenc nascut al mateix carrer que en Salvador Dalí, Déu l'Ofeu, que és que l'estat espanyol al voltant 10 anys abans o 10 anys després de l'any 29, del pròxim any 29, que...
Ja estem a punt del 2025, ja queda poc.
Doncs que al voltant d'això l'estat espanyol hagi caigut pel seu propi pes. De fet, l'estat espanyol cada dia ens està mostrant totes les sorpreses d'enganys, calúmnies, corrupció, que porta tants anys fent-se, no? Que durant tota la seva història ha enganyat en tot, en tot. En tot. Ara resulta, calla, no sé si heu vist la notícia, que resulta que Cristóbal Colón, resulta que, calla, que potser estan començant a acceptar que ja no és genovès.
És espanyol, potser, espanyol valencià, potser.
Espanyol de l'arco, com es diu, de l'oest del Mediterrani. Dius, perdona, Joan Colom Bertran, tothom sap que els Colom eren grans navegants i grans comerciants durant generacions, i que potser eren jueus conversos, potser no, potser sí, potser no, però sap que eren de Barcelona. Els Colom són de Barcelona. I això,
sí,
doncs,
això
no ho acceptaran mai i tal. Bueno, sí, ja veuràs com acabaran preparant-ho de manera que puguin dir, ves, el català Cristòfor Colom, àlies Cristóbal Colón.
Això és el que es diria en el Nodo, per exemple.
Clar,
no?
El Nodo era un català que fue a hacer el genocidio americano. Ja veuràs com ho prepararan. Tard o d'hora sortirà això.
Però això del Colom és que hi ha, fins i tot, que això fa molta pena, historiadors catalans que no ho acaben d'acceptar. Bueno, i es foten en contra del Bilbeny quan és un home, jo ho sé perquè he vist els papers, els documents, Clar, els he vist, sí, perquè vaig fer un documental sobre el Cristòfol Colom, sí, sí, i està documentat i no diu cap tonteria el Bilbeny, vull dir que al contrari, diu
sí,
la veritat.
Sí, però no el suporta, has de pensar que els historiadors són uns dogmàtics acabats, és a dir...
Sí, jo vaig estar a punt mirar
el que diuen, el que jo he après dels meus mestres és sagrat, no es toca.
Exacte,
i
és
dius,
que això sembla
però
mentida.
Si la història hauria de ser el primer que
home,
és...
Es pot revisar, que es pot canviar, que pots anar...
Perquè cada dia es descobreixen coses.
Exacte.
No?
Doncs jo vaig estar a punt de donar-me de baixa de la, i no ho vaig fer al final, mira, no sé, de la revista Sapiens, perquè sí, sí, això, tancant el Bilbeny i dient, no, i ara aquest què diu?
Bueno, doncs ara mentida. Els del Sapiens mateix doncs hauran d'empassar-se el d'allò.
Doncs vinga.
Els del Sapiens ens escoltaran des d'aquí una orça de la Clàudia Pujol, que segur que està escoltant, sí, aquesta conversa.
Doncs a la Clàudia Pujol i amb l'Oriol, no?
Dius que encara, Toni, ens esperen moltes coses. Del rei ho sabem tot, ja creus, o encara hi ha alguna cosa?
Ui, no!
No, encara no?
Mira, jo només et diria una cosa. Imagina tot el que vulguis i veuràs tu com alguna cosa és veritat. I no sóc de la teoria de la conspiració, perquè jo crec que tot l'estat espanyol és una conspiració en si mateix. Està construït damunt d'una conspiració, perquè és més fals que un duro sevillano, no?, que deien. Doncs, llavors, qualsevol cosa que puguis imaginar, ja veuràs tu com és sobrepassada.
En tot cas, el rei encara en continua donant molta feina, tu, eh?
Hosti, tant. Qui m'ho hagués dit?
Li has donat les gràcies, eh?
Ara bé, no, gràcies no, però si fa 22 anys m'avisen de que encara estaria fent el pallasso.
Clar, fas muntatges, vull dir, vas venir al mitjans d'octubre aquí a Girona i ara vas amunt i avall amb aquest cinquè teu espectacle de és complicat, eh?
Abdicau. Abdicau, sí, Abdicau. Sí, 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 mira, tenia ganes d'explicar un període històric d'aquest país i aquest senyor, el personatge, lligava des de la dictadura doncs, fins a l'actualitat, lligava molt bé i llavors vaig pensar com explicar aquesta història d'aquest personatge d'una altra manera i vaig decidir que seria... Sempre m'ha fascinat les places, quan vas a una plaça al mig de la ciutat, de les grans ciutats sobretot, i dels pobles també n'hi ha, doncs mirar els rodamons que estan en el seu racó, amb les seves coses, amb les seves pertinences, que de vegades no passen del valor d'una caixa de cartró, quatre ampolles i paquets de coses que no saps què hi ha dins, que parlen sols. I sempre penses, ostres, està parlant sol. Però a vegades tenen uns diàlegs que són llarguíssims. I penses, no està parlant sols. En qui parlen? Amb els seus fantasmes. I vaig pensar, calla, faré un rodamón que parla amb els seus fantasmes. I qui són aquests fantasmes? Doncs són un munt de personatges...
Però en principi no havia de ser el rei? Havia de ser un rodamón en un principi?
Sí, sempre havia de ser un rodamón, sí, sí, el rodamón. El rodamón acabava explicant potser que ell potser alguna vegada va ser rei, però és aquelles coses que tu els escoltaries parlar i et diria, això s'ha passat, sí, jo era el director del Banc Central Americà, saps? I és un rodamón que està en una plaça en aquell moment i dius, hòstia, és possible? Saps? Doncs això, no? Que en algun moment em va passar pel cap això, de que potser ell algun moment va ser un rei. I després lligarà tot, Després anirà lligant tot. I aquest personatge viu una aventura explicant la història de
pots fer una petita mostra, una petita mostra del que et vingui al cap d'aquest espectacle?
Sí!
Que cabron!
No surt el Pasqual Maragall, també.
No, mira, aquest no hi surt. Però hi ha un moment donat, per exemple, que hi ha un personatge que diu perdoneu, però tot això que està passant aquí és molt greu. I qui s'ha cregut que som nosaltres, aquesta criatura? Es pensa que no ens n'adonem. Però qui es creu que som nosaltres, Que es pensa que encara això rompem el dit, que no ho sap, que ja som grandets, no? Això, tot això que està passant aquí, ho ha muntat la criatura. I aquesta criatura en qüestió, doncs és el rei emèrit. Però és un rei emèrit que en el qual hem vist...
Per tant, hi haurà diverses imitacions. Hi haurà el president Pujol també sortirà en aquest muntatge teu.
També.
surt... I n'hi ha surt... diverses més, perquè clar, tu t'has fet un fotiment, eh? Vull dir, Ponset, Nicolás Sarkozy, Carlos Rovira, Silvio Berlusconi, José María Aznar, Donald Trump, la duquesa de Alba, Mourinho...
Doncs surten un munt de personatges. Surten un munt. Tant és així que l'obra està escrita com si hagués de ser interpretada per tots aquests personatges. Jo quan escric l'obra de dalt a baix, un cop la, me l'invento, diguem-ne, i començo a escriure, escric els diàlegs no dient jo imito tal, no. Hi ha el personatge en qüestió i la frase, el personatge en qüestió i la rèplica, el personatge en qüestió i la contrarèplica, el personatge en qüestió i una altra rèplica. Jo els escric tots
com si... Per tant, hi haurà el rei i molts de personatges.
I molts. I és un... si m'heu vist en altres obres, per exemple, doncs, quan faig l'Audiència Real només sí. faig de rei. Quan,
per això em passava que era una faig... idea igual, però no és
no, 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 quan faig l'Ombra, per exemple, faig un actor que es dedica a substituir a la vida real personatges famosos, però em faig, ho faig molt estructurat i amb 4 o 5 o 6 personatges, 1, 2, 3, tal, tal. Aquí tots els personatges parlen entre ells, tota l'estona. I el Rodamón, de tant en tant, tocant de peus a terra i dient on som, saps? Però tots entre ells parlen entre ells. És a dir, els faig tots. És un embolic.
Així serà brutal.
És un cacau mental, sí, sí.
Serà brutal.
És un cacau mental, sí.
Carme, tu què?
Bé, jo molta feina, tu. Sí, sí, allò... mirar el... Bueno, he fet el Rose... una obra
sí,
del Martin...
Mai, Déu-n'hi-do, Rose, aquest monòleg amb, sí. amb el Daniel Anglès.
Sí, sí, sí. Bueno, és un regal que m'ha fet el Daniel, eh? Realment, a veure, sí, és monòleg i és, no és fàcil, però jo m'ho passo molt bé, m'agrada molt i espero... Hem fet ara unes quantes funcions a la Villarroel, però espero
2025,
tornar-ho a
fer. Sí, 2025,
jo,
sí,
jo crec que sí, i bolos, etcètera, segur. I, bueno, i després també estic amb la, amb l'obra de Puig Antic, Cas Obert. O sigui que també és molt interessant.
Clar, això de Puig Antic te volia treure, Carme, vull dir, esclar, estem
sí, sí.
recordant aquell dels últims assassinats a Garrotville.
Sí, un assassinat terrible, 25 anys que tenia, era innocent, per tant, en fi, jo penso que s'ha d'explicar, se n'ha de parlar i que ho conegui, bueno, la gent que ja ho va viure, doncs, que ho recordi, i la gent jove que no ho sap, doncs, que sàpiga que van passar coses terribles.
Com I a aquest. Més a la Model, eh?
A la Model, sí, sí.
Que això encara ha d'impactar
sí,
més.
Sí, 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 és impactant. Però, bueno, en fi, després altres teatres ja tots ho demanin i endavant. I bé, després un parell d'espectacles amb el Joan Isaac i, en fi, jo què sé, i un espectacle que vaig...
És curiós perquè vosaltres dos no us he vist mai junts.
Junts no.
Avui
no,
potser, avui,
no he treballat, no he treballat
és
mai
és molt curiós, és clar, ho volia, ara m'ha vingut i dic, és que mai els he vist junts i
no.
sempre estan amunt i avall.
Sí.
Doncs... És curiós perquè és veritat que... En aquell,
ara
en
potser aquest... quan acabeu l'entrevista direu, ostres, potser que fem alguna cosa, no?
No sé si li serviria jo en el Toni.
Sí.
Vols dir, sí.
Home, sí, perquè mira, Carme, tu ets un tros d'actriu, una dama del teatre, sempre dic que...
La veu, la veu.
És la veu, i a més... hi ha una cosa, per fer comèdia es necessita una gran tragèdia, és a dir, es necessita un bon drama al darrere. Per fer una comèdia sempre has de tenir un drama que els personatges estiguin passant, perquè n'hi hagi un que les solucions que aporta per resoldre el drama siguin equivocades i això fa riure, no hi ha més. I per tant, tenir una dama del drama i que has fet molta comèdia...
També n'he fet, i tant.
Home, amb el doctor...
tu vols dir-ho a la tele?
A la tele, el doctor Caparrós, amb el Capri i amb el Joan Pere. Esclar, és que tenim aquí una noieta...
Fet de tot.
Una noieta que té una... a mi em passa amb 20 i no sé quants anys d'experiència de més, jo em porto 45, vull dir
jo
que...
em porto més de 60, o sigui, calcula.
Imagina't.
Haurem de fer alguns junts, no?
Home, doncs...
Provarem, mira, escolta, ara...
Mare, quan aneu a dinar haureu de segontar-vos i diu fem una
mira,
volta, això.
Ara et diré una secreta, Carme. Mira, fa dos dies vaig perdre una obra de teatre. Vaig perdre una obra de teatre, eh? És a dir, en el canvi, en aquestes coses que fan els ordinadors, els boomers, som així. Llavors, estàs no sé què i dius, pap, hosti, tota la informació d'un document estava en blanc. I llavors m'avisa el programa, aquests programes de joc, que resulta que hi ha uns canvis que no sé, no tal. Llavors miro la informació del document i estava tot allà. Hi havia no sé quants milers de bytes i no sé quantes tal. Per tant, estava allà. Vaig començar a buscar el núvol aquí, amb altres, no sé què, amb pens, que vaig trobar... I vaig trobar-lo una altra vegada.
Olé.
I estava el document actualitzat, diguem-ne, el de l'última vegada, perquè és una obra que vaig començar a escriure el 2006 i la vaig anar fent...
Hi ha una dona aquí? Hi ha una dona d'espectacle?
Hi ha tres dones, són les protagonistes.
Mira, doncs mira, aquí en tens una, eh?
Sí, doncs hi ha tres protagonistes. Un dia te la passaré.
Sí.
És una tragicomèdia que és molt xula. Olé. Jo penso que és molt xula. I es poden fer tres dones de diferent edat, per tirar-la endavant. Ja te l'ensenyaré.
Vinga, molt bé.
Que fort, eh? De fet, podreu dir que tot va néixer a Ràdio Vilaurareig, també.
I saps què? En queden tres escenes per acabar, que són les tres últimes escenes. És complexa, l'obra, però és treball actoral de tres actrius que jo penso que és és molt heavy. I a més és superactual.
Oh, que bé.
Molt actual, molt actual.
Va, llegir-la i dius.
Sí, sí. Ja te la passaré, ja te la passaré.
M'agrada. Toni, a banda dels Reis, clar, vas fent altres muntatges, t'ho he dit. Tens molta cartellera.
Mira, jo em sembla que l'altra vegada que havia vingut ja t'ho havia explicat. Jo no demano mai subvencions perquè crec que el sistema de subvencions, des de que es van inventar les subvencions en aquest país, amb això que en diuen la democràcia i tot això, i amb el president Pujol vaig estar-ne parlant una vegada, just abans de que morís la seva esposa i abans que ell tingués l'ictus, fa potser un parell d'anys o un any i mig, vam estar parlant de tota la feina que s'havia fet en teatre, perquè ell ho va preguntar directament i jo vaig contestar directament, érem un 5 a taula. Oh, va, escolta una cosa, com ho veus això del teatre? I llavors vaig dir, miri, en aquest país durant els seus 23 anys es van fer moltes coses, es van recuperar teatres, se'n van fer de nova planta, es van fer tirar endavant projectes doncs, per rehabilitar sales, etc, etc, etc. I després la llàstima és que no es va fer un pla de teatre com s'hauria d'haver fet. És a dir, que hi ha molts d'aquestes sales, per exemple, poso l'exemple, ara no sé si està així, i que em perdonin la gent de Seva, a Osona, però es va fer un teatre magnífic a Seva, però costava tant posar-lo en marxa que les sales d'assaig que van fer-se a dalt de tot... l'escola s'hi va instal·lar perquè així tenien calefacció, que l'escola no en tenien, no sé què, tenien una sèrie de avantatges, però clar, van haver d'instal·lar-hi l'escola perquè sortís a compte poder-hi fer. Molts no tenen diners per fer la programació, molts altres, només hi ha uns quantes ciutats, diguem-ne, capitals, que puguin fer programació habitual i a nivell europeu, i podríem dir doncs, que són a part de les quatre capitals, no de província, però podríem dir doncs, que, per exemple, Manresa, que té la programació més completa del Teatre de Cursal, i al capdavant doncs, hi ha el Joan Morros, no? Que té una programació molt, molt, molt xula. Després podríem dir Vic, podríem dir... i alguns altres, però no programacions... ben parides, teniu Salt evidentment aquí, sí, però Salt Girona, no? Però dius, i els altres? Què s'està fent ara mateix al teatre, no sé què, no sé on? I dius, hosti, clar, mira, jo tinc l'exemple del meu poble, i parlo molt de dolor perquè el meu poble me l'estimo, evidentment, és Vilanova i la Geltrú. El mes de juny, quan acaba el mes de juny, després de Sant Joan, ja et posa, ei, el teatre tal, ens veurem al setembre. I el teatre tanca durant 2 mesos fins setembre. En sèrio que estem pagant una regidoria de cultura amb una programació de teatre i tal perquè tanquin durant 2 mesos de vacances? Què passa? Que a l'estiu no hi ha gent a Vilanova? No tenim públic? No hi ha gent que pugui anar al teatre amb aire condicionat a veure una obra de teatre a les 8 del vespre, sortir i anar-te'n al restaurant o prendre un orxat a la Rambla o a Baix a Mar a prendre la fresca? De debò. que tanquem el teatre durant 2 mesos? En sèrio? Les programacions a vegades són curioses, perquè tens una obra de teatre el dia 1, fins al dia 21 en tens una altra, perquè entremig hi ha un concert un cap de setmana i el següent cap de setmana hi ha una obra infantil. De debò que durant tots els dies... Jo vaig viure en una ciutat que es diu Annecy, als Alps francesos, Alta Savoia, capital d'Alta Savoia. Annecy és una ciutat de l'època que jo hi vaig viure, a partir de l'any 84, juny del 84, en si tenia uns 50.000 habitants en si i la comarca, diguem-ne. 50.000 habitants. Tenia un teatre, té un teatre, on cada nit de cada dia de l'any, durant tot l'any, hi ha alguna cosa. Té 3 espais de teatre. L'espai 60, per fer flauta travessera o un petit monòleg intimista. Té l'espai 300, per una obra una miqueta doncs, més important. I té l'espai 1.000, per obres a nivell nacional i internacional. Allà s'hi fa cada dia alguna cosa. Cada dia. O sigui, tu miraves el programa de programació de cada mes i era insultant. Per un tercer mundista com jo, que doncs l'any 84 aquí encara estàvem en vies de no sé què, doncs era insultant, era no pot ser, no pot ser. I a més a nivell nacional, quan no hi havia doncs la companyia nacional de no sé què, de dansa, no sé quantos, hi havia el Marcel Marceau. Quan no hi havia el Marcel Marceau hi havia el Piccolo Teatro. Quan no hi havia el Piccolo Teatro hi havia no sé qui... Deies, hosti, cada nit una cosa, però estava fet amb intel·ligència. Estava fet, clar, aquest nivell de programació és el que jo vull a casa meva. Jo el vull a casa meva. És a dir, jo vaig anar a viure i l'any 84, estem a l'any 2024, fa 40 anys. Sí, 40 anys, no? 40 anys. 40 anys després continuem amb una precarietat a l'hora de la programació que és penosa. I això a mi em posa dels nervis, perquè vol dir que no estem formant ciutadans, no estem formant una ciutadania en el món de la cultura, ja no ho estem fent en el món de l'educació, que té uns greuges terribles, i podríem parlar-ne durant molt d'això, però estem en el mateix que en la investigació, per això abans deia allò de la marató, i estem parlant el mateix amb la sanitat, que són els quatre pilars, la sanitat, o sigui, els nostres metges han de marxar a l'estranger perquè aquí no es guanyen la vida, i resulta que hi ha unes cues terribles per operar-nos o per fer no sé què, i dius, alguna cosa hem fet malament, crec que alguna cosa estem fent malament. I aleshores, aquí podríem entrar en debat, perquè aquí ja...
No ho acabaríem.
Llavors continuem exactament, doncs, igual, en una precarietat i tal. Es van fent coses? Sí. Penós.
5 minuts i seran la una. Abans el Toni Carme ha fet un petit tall del seu espectacle. Tu també hauries d'acabar amb un...
Hòstia.
Ah, clar, avui estem atents, vull dir, amb un petit tall, vull dir, crec que hauries de fer un petit tall d'aquest monòleg de Martin Sherman, que també agafa molt de protagonisme per culpa d'aquest conflicte que també arrosseguem al pròxim Orient. Va.
Què podria fer?
El que te vingui al cap.
Mira, el que fa, de fet, aquest personatge de Rose, i ho explica al públic, diu, estic fent la Xivà. Seient, seure la Xivà és, durant una setmana, seure en un banc de fusta i riure, plorar, discutir i recordar els morts.
Doncs va, posem-s'hi.
És això.
És això.
Diu això, ho explica i recorda els morts i fa diferents xivars. Recorda quan ho va fer pel seu pare, recorda quan ho va fer per un dels marits, per un altre, perquè es casa més d'una vegada aquesta dona. I aleshores, al final ho fa, ella és una jueva i està fent la xivà per una nena palestina.
I què diu? Digue'm un tall, va.
Li diu, li canta una cançó, li comença a cantar perquè diu una de les coses boniques de fer la xivà és que es poden cantar cançons. I li canta... Fiddle with the shivel. Però plora i li costa molt. I per què canto aquesta cançó, diu? Deixem-ho.
Carme Sansa, Toni Alba, ha estat un plaer.
Igualment, Didac.
Moltes gràcies.
Gràcies a Ràdio Vilablareix, el punt
107.5 de la FM. I també per internet, www.radiovilablareix.cat. Ràdio Vilablareix, la ràdio cultural dels Països Catalans. Volíeu afegir alguna cosa més amb aquests 3 minuts abans de la una, Toni, Carme?
Res, que no deixeu d'anar al teatre mai, sobretot, com deia aquell ratolí que deia i no olviden supervitaminar-se i mineralitzar-se, jo dic, no oblideu mai que el català és cosa de tots, si no el parlem nosaltres es desintegrarà, perdut enmig d'aquesta mena doncs, de sopa cultural en la que estem immersos. Disfruteu i sobretot culturitzeu-vos, teatralitzeu-vos.
Carme.
Bé, doncs jo voldria dir que no deixem de lluitar, no deixem de lluitar per un país lliure, per tenir una república catalana, i que depèn de nosaltres, ho torno a dir. Hem de posar, si cal, a la picota els polítics, que són els que han d'executar coses, diguéssim, però que tot depèn de la població, i jo crec que ho aconseguirem.
Gràcies als dos. El proper dia que convé dir a la Carme, m'hauré d'imaginar que vindrà el Toni de sorpresa, també.
Podríem fer-ho així.
Podria ser, jamás hemos inventado alguna cosa que nos permita trasladar-nos en el temps d'una manera tan subtil que la presència...
Jo pensava que era mort, Jo pensava que era mort, que deia que ell no coneixeria la mort, però sembla que no, eh?
És fantàstic, perquè això és mentira. Jo mai vaig dir que m'hauria de morir. L'únic que passa és que m'he transformat en un cúmulo de àtomos pululant.
Gràcies, Eduard Ponce, fins la propera.